Són les 8 del matí.
El primer cafè de Ràdio Estel.
Ai, per favor. Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest divendres 23 de maig, tot seguit al programa, tindrem un mirador de l'actualitat especial eleccions 25 de maig. Conversarem amb Delfina Rossi, representant d'Iniciativa per les Eleccions Europees. Compartirà taula amb dos dels nostres col·laboradors, Lluís Foix i Arcadi Oliveres. Coincidint amb la cita electoral d'aquest diumenge, a la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar aquesta setmana ens pregunta sobre la utilitat de les eleccions europees. I ja en la segona hora, com cada divendres, ens visitarà l'Àlex Vintró amb les seves naus misterioses. I acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló, que en aquesta ocasió ens parlarà de la patata i les seves propietats.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
T'ha fet gràcia això de la patata, eh?
Sí, sí, sí.
Estarem molt pendents de les bones recomanacions de la Maria Josep, però abans us recordem que a partir d'ara i fins als 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, a la producció David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera, a la redacció Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar, Gemma Segura, a la selecció musical Maria Sierra, Rodríguez i a les vies de so. Un dia més, Xavi Aguilar i Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
La consulta del 9 de novembre, el paper que ha de tenir Europa en el procés sobiranista i l'estratègia econòmica de la Unió han estat, serà els eixos principals del debat dels candidats catalans ahir al vespre de les eleccions europees, que, per cert, van oferir TV3 i Catalunya Ràdio simultàniament i que va moderar Ariadna Oltra amb la participació de la periodista Mònica Terribas.
Així és, Mercè, en aquest debat hi van participar també els 6 candidats de les formacions polítiques amb representació parlamentària. D'una banda, Javi López, del PSC, Ramon Tremosa, de CiU, Santiago Fisas, del Partit Popular, Josep Maria Terricabres, d'Esquerra Republicana, Ernest Urtasun, d'Iniciativa, i Maria Teresa Jiménez Barbat, d'UPyD. En la primera part es va plantejar el tema Catalunya i Europa. CiU i Esquerra van reclamar suport per les forces polítiques favorables a la consulta. Una frase que no va agradar de massa els republicans, que van considerar que és un error identificar el president amb el procés. Josep Maria Terricabres va avançar que demanarà el suport dels eurodiputats al dret a decidir amb la intenció de repescar també el Partit Socialista.
I continuem perquè per la seva banda el cap de llista d'Iniciativa, les europees, Ernest Urtasun, desitja per tant un mal resultat per Convergència i Unió el 25 de maig perquè creu, diu, que s'han de castigar les retallades.
Crec que la gent ha de castigar un govern que li ha estat retallant la vida, que ha estat retallant educació, que ha estat retallant educació, sanitat i moltíssimes altres coses. Crec que la gent ha de castigar aquells governs en aquestes eleccions també que han fet aquestes polítiques, siguin PP o siguin Convergència i Unió.
A banda, el socialista Javi López va afirmar que Martin Schulz, al capdavant de la Comissió Europea, es garanteix el respecte al dret a decidir i el popular Santi Fisas va situar el Partit Popular com l'únic partit capaç d'aturar-lo.
I un altre tema latent en aquestes eleccions europees ens la va posar en safata ahir el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, que va assegurar que estava al cas des de fa mesos que caldria alliberar part dels canals de TDT per on emet de Televisió de Catalunya, Sara.
Durant una visita a Mercè, sí, a Barcelona, Soria ha acusat el govern d'Artur Mas de voler treure rèdit ara una informació de la qual ja disposava. Segons José Manuel Soria, en un acte celebrat ahir mateix a ESADE, va assegurar que la Generalitat coneixia des de feia temps aquesta necessitat de reduir canals i que havia comès un error d'interpretació. L'executiu català, però, li continua demanant que no retalli l'espai radioelèctric i, per tant, que no confongui l'opinió pública.
La Caixa es converteix definitivament en una fundació bancària.
L'Assemblea General ho va aprovar ahir en un compliment de la nova llei de caixes. Es tanca d'aquesta manera una etapa de la històrica de l'entitat. La Caixa va traslladar primer el negoci financer a CaixaBank i ara s'ha transformat en fundació bancària La Caixa, que després de l'estiu ja assumirà directament la gestió dels seus projectes d'obra social. Tindrà un patronat més reduït i també un patrimoni i uns recursos superiors als 15.000 milions d'euros que la convertiran en una de les primeres fundacions d'Europa.
I avui també us expliquem que l'alcalde de Sestau, del PNB, ha estat denunciat per impedir empadronar-se immigrants, per impedir empadronar immigrants i gitanos.
La denúncia presentada per Sos Racisme inclou una conversa gravada amb l'alcalde, Josu Vergara, on utilitza paraules despectives cap als estrangers i es mostra disposat a expulsar-los del poble per la força. La denúncia ha estat interposada per tres famílies i dos particulars per un presumpte delicte de prevaricació per omissió, amb agreujant de racisme per negar-los, com dèiem, l'empadronament en el municipi per ser immigrants estrangers.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. L'exèrcit de Tailàndia pren el control del govern.
Doncs sí, el cop d'estat es consolida a Tailàndia amb l'autoproclamació del cap de l'exèrcit Chan Ocha com a primer ministre provisional. S'ha declarat el toc de queda a tot el país i s'han desmuntat els campaments que des de feia mesos havien aixecat els partidaris del govern i també els de l'oposició. Els militars han suspès la Constitució temporalment. També controlen el carrer i els mitjans de comunicació, com per exemple la BBC i la CNN, que s'ha desconnectat l'emissió de mitjans internacionals, per tant, i hi ha retinguts diversos membres del govern.
El govern britànic ha promès a Escòcia que tindrà més poder si guanya el no al referèndum sobre la independència convocat pel 18 de setembre d'aquest any.
El ministre per Escòcia, Alistair Carmichael, ha assegurat en un discurs a Glasgow que si els escocesos opten per continuar formant part del Regne Unit, Londres convocarà els representants del poble ja al mes d'octubre per parlar de més autogovern, encara que no ha concretat quines competències es podrien transferir. El primer ministre britànic, David Cameron, de la seva banda, va afirmar, recordem, dimecres, que el resultat del referèndum serà irreversible i vinculant. Escòcia també, recordem, que forma part del Regne Unit des de l'any 1707.
I l'autoproclamada República Popular de Lugansk, a l'est d'Ucraïna, ha decretat la llei marcial en aquest territori i ha anunciat una mobilització general per fer front a l'ofensiva militar del govern de Kiev.
Així doncs, ha ordenat mobilitzar-se tots els homes entre els 18 i els 45 anys. Aquesta mesura entrarà en vigor, advertit, fins que les autoritats de Kiev retirin les seves tropes del territori que està sota toc de queda, recordem, des del passat 3 de maig. Durant la passada nit, almenys 14 agents de les forces de seguretat ucraïneses han mort i 20 més han resultat ferits en enfrontaments amb separatistes prorussos que han tingut lloc a uns 20 quilòmetres al sud de la ciutat de Donetsk.
Marc-André Ter Stegen, la primera incorporació per la temporada 2014-2015, firma per les pròximes 5 temporades. Sembla que ens agrada, aquest porter, Sara?
Doncs sí, Mercè, ens agrada que sigui aquest nou porter del Barça. En Doni Zubizarreta ha deixat caure que ell portarà el número 1 del Barça, tot i que el mateix porter més endavant ha dit que aquesta és una qüestió que ara mateix no el preocupa. Ter Stegen ha firmat per 5 temporades i tindrà una clàusula de rescisió de 80 milions d'euros. Ha dit que defensar la porteria del Barça és una de les millors coses que et poden passar a la vida. Diu que per ell, per això, mai havia estat una segona opció.
I seguim parlant del Barça perquè ell, Jordi Alba, va dir que el fitxatge de Luis Enrique és tot un encert.
Doncs sí, ha estat el primer jugador del primer equip a valorar l'arribada del nou entrenador i s'ha mostrat molt il·lusionat de cara a la pròxima temporada. També ha dit que els seguidors del Barça es mereixen que l'equip continuï guanyant títols.
El president de l'Espanyol vol deixar tancat el tema del nou entrenador de cara a la propera setmana.
Doncs sí, Joan Collet ha explicat que el nom del nou tècnic dependrà dels criteris econòmics i també del projecte que presenti. Collet preveu voleu també que aquest estiu arribin ofertes al club per Quico Casilla, Héctor Moreno, Víctor Álvarez, David López, Tievi i Víctor Sánchez. I d'altra banda, Naitz Arbilla, procedent del Rayo Vallecano, és el primer fitxatge de l'Espanyol per la pròxima temporada. És un lateral dret amb polivalència per ocupar altres posicions al terreny de joc, nascut a Pamplona l'any 87. El seu compromís amb l'equip blanquiblau és per les pròximes 4 temporades.
I seguim pendents del partit de demà de la final de la Champions a Lisboa.
Doncs sembla de moment que els lesionats Diego Costa i Arda Turán han participat sense problemes amb la resta de companys a l'entrenament d'ahir. L'equip viatjarà avui a Lisboa per jugar aquesta final de la Lliga de Campions contra el Real Madrid demà, recordem, a les 9. La teràpia miraculosa de Diego Costa sembla que està donant els seus resultats. Després de viatjar aquest dimarts a Belgrat per rebre un tractament revolucionari, el davanter es va entrenar ahir a la tarda amb els seus companys. I pel que fa al Madrid, sembla que finalment Cristiano Ronaldo serà titular.
Lewis Hamilton i Nico Rosberg han estat els més ràpids a la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Mònaco.
Daniel Ricciardo de Red Bull ha estat una vegada més qui s'ha acusat els dos pilots de Mercedes. Fernando Alonso de Ferrari ha fet el quart millor temps i el vigent campió Sebastian Vettel de Red Bull ha quedat cinquè.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 11 minuts, Laura Aznar, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Notícia curiosa d'aquest divendres, ara anava a la cultural. Barcelona presenta texans anticel·lulítics. Explica'ns això.
Doncs la fira més important del món de roba texana, que es fa aquests dies al recinte Firal de Montjuïc a Barcelona, es tracta del Saló Denim by Premier Vision, on hi ha tots els productors que intervenen en l'elaboració de texans, des de botons, passant per teixits, tipus de rentada, fil o aplicacions. Sabíeu que cada segon es compren 6 texans al món? El sector del texà factura 37.000 milions d'euros l'any i espera superar els 40.000 milions en 2 anys. Un sector que no deixa d'innovar i que fins i tot ha inventat, com dèiem, uns texans anticel·lulítics que s'han presentat en aquest saló. José Luis Zabaleta, el director general de Tàvex Europa, l'empresa que els fabrica, ha explicat que els fan amb un tipus de partícules, aprofitant conceptes de nanotecnologia que en contacte amb la pell aporten una sèrie de propietats que eviten i corregeixen la formació de poros cel·lulítics en la pell de les persones.
El grup Antònia Font canvia la música per les joguines. Gerard Campos, què tal, explica'ns això?
Bon dia. Els germans Devon han fet un canvi radical en les seves vides des que van deixar els concerts i els discos quan es va dissoldre Antònia Font. Han posat en marxa un projecte cultural i culinari que obre una nova etapa al Museu de Sa Jugueta, a ple centre de Palma de Mallorca. Pau Devon ha explicat que ell i el seu germà Pere continuen en els mateixos rols. El cantant és la cara visible d'aquesta iniciativa i el bateria hi està al darrere. L'objectiu del nou Museu de Sa Jugueta és convertir-se en un centre d'oci, cultura i gastronomia. Els germans han reconegut que va ser un projecte difícil de tancar Antònia Font, tot i que aquest nou projecte no han tingut temps de pensar-hi gaire.
Doncs ens quedem a Palma, perquè malauradament troben mort a Mallorca el cineasta Salomon Shang.
El director de cinema Salomon Shang va ser trobat mort dijous passat al seu domicili de Palma. Tenia 37 anys. Productor i director de cinema, en els últims anys havia centrat la seva activitat en el món de l'escriptura, combinant-la amb la professora de cursos d'escriptura guió a la ciutat on residia. Shang va dirigir un bon nombre de pel·lícules entre els anys 2000 i 2010, a més de fundar la seva productora i gestionar els cinemes Casablanca a Caplan. Shang va desaparèixer de l'esfera pública del món del cinema el 2011, després de que fos acusat de frau per la compra de vots pels Premis Gaudí. A la seva última etapa es pot destacar el documental El Miracle. Aquest documental relata la dura vida de nens i nenes que es veuen obligats a rebuscar entre tones d'escombraries a l'abocador del Miracle a Perú. Amb aquesta obra va guanyar el premi al millor documental al Festival de Cinema Independent d'Oregon el 2013.
Doncs nosaltres ens quedem amb Antònia Font i tot seguit arriba l'Ignasi Miranda, la sintonia de Ràdio Estel.
Sol de sora baixa, vermell talent, massala i merenjada sa pell, i els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
El Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, que s'ha fet aquests últims 3 dies al Seminari Conciliar de Barcelona, ja ha completat aquesta primera etapa després de l'última reunió tancada d'experts i congressistes ahir a la tarda. En les sessions obertes del matí, el teòleg pastoralista belga Alfons Borràs, de Lieja, va explicar en la seva ponència que les persones i els grups necessiten una estratègia per comunicar l'Evangeli en la gran ciutat, d'acord amb els instruments i les diverses realitats socials i culturals. Borràs va admetre que el treball pastoral urbà necessita diàleg i renovació constant, perquè sempre hi ha convivència i elements compartits.
Pronto o tarde acabo condividiendo algo con un grupo o una red. Y aquí vuelvo con este tema de la terciarización entre la táctica de los fieles ultramodernos que van buscando lo que necesitan al nivel espiritual y de la falta de estrategia del clero o de los ministros de la Iglesia para encontrar esa búsqueda de sentido. En varios lugares ya lo habéis entendido. Se trata, en otras palabras, otros términos, de animar el protagonismo creyente de los ciudadanos. Se trata de encontrar sus itinerarios biográficos, sus afiliaciones religiosas y su voluntad de escribir la historia de la salvación.
Per la seva banda, en l'última ponència, el també teòleg Carlos María Galli, de Buenos Aires, va mostrar sovint la seva amistat personal amb el papa Francesc per recordar els vincles de l'actual pontífex amb el seu predecessor, Pau VI, i les connexions entre l'exhortació actual Evangelii Gaudium i l'encíclica Redemptoris Missio, sempre dibuixant una església de missió i de conversió. En aquesta línia, Galli va assegurar que Francesc té precisament una missió lligada a l'església del nostre temps.
Jo creo que Francisco fue elegido, entre tantas cosas, para completar las reformas pendientes del Concilio Vaticano II. ¿Qué dice en Ad Gentes 2? Ecclesia peregrinans natura sua missionaria est. La Iglesia, por su propia naturaleza, es misionera.
Carlos María Galli va explicar els canvis que la població catòlica ha experimentat l'últim segle entre el nord i el sud. La jornada d'ahir va començar amb la ponència del congolès Jean Bosco Matant, que va parlar sobre l'impacte de l'Evangeli a la gran ciutat. Ara el document final del Congrés serà enviat als arcabisbes, bisbes i cardenals de les diòcesis macrourbanes que es reuniran del 24 al 26 de novembre, també a Barcelona, en una segona fase del Congrés. El 27 de novembre tots seran rebuts al Vaticà pel papa Francesc.
Dels diaris d'aquest divendres, comencem amb el diari La Razón, que fa servir aquest titular. Independentistes col·locaran unes urnes el 25 de maig per votar sobre el referèndum. I també la portada d'aquest diari espanyol, campions llestos per xocar, fent referència al partit de la Champions d'aquest dissabte. D'altra banda, el diari El País titula l'audiència rebel·la contra la reforma de la justícia universal, i també la portada d'aquest diari Interior vincula l'agressió a Montoro amb el procés sobiranista. El diari El Mundo, en aquest cas, també es fa ressò la notícia del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, amb el titular El govern lliga l'agressió a Montoro amb l'independentisme. I el diari ABC titula La gran empresa haurà de publicar quan triga a pagar el proveïdor, i també recull una entrevista del líder popular catalana Alicia Sánchez Camacho, on afirma Sánchez Camacho que ja va avisar que el procés sobiranista duria violència.
Seguim amb més portades de Catalunya. El diari La Vanguardia titula Alemanya endureix el discurs sobre immigració, i subtitula que Merkel adverteix que no hi haurà ajuda social a qui només hi vagi a buscar feina. D'altra banda, el diari El Periódico titula Rebel·lió al Partit Popular contra els sondejos petrolífers. També explica que els barons conservadors esperen el 25M a les eleccions, recordem, d'aquest diumenge, i també explica que les Balears lideren l'oposició al pla de Rajoy de perforar el Mediterrani i també les Canàries. El Punt Avui, en una altra línia, titula Catalunya trau la majoria de la inversió industrial exterior, explica que l'1,2 és el percentatge de la previsió d'augment del PIB català. I acabem amb el diari Ara, que titula Universitaris 1.264.747 i analfabets 106.217.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
8 i 19 minuts, Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Descosit d'aquest divendres, Gabriel.
Mira, davant dels processos català i escocès, la diplomàcia nord-americana viu en una contradicció que Xavier Vilà exposa a Nació Digital en els termes següents. Com defensar el dret dels pobles a decidir el seu futur, tot mantenint l'obligació de garantir la unitat territorial dels països. També l'OTAN viu des de 1992 una gran desorientació estratègica i es debat entre adaptar-se a un món complex i fragmentat o bé jubilar-se, ara que fa 65 anys, com planteja Pere Vilanova a El Periódico. I el tercer monstre desorientat és la Unió Europea, que amb les eleccions de diumenge té una última oportunitat de regenerar-se. Segons escriu José Antic a La Vanguardia, és urgent restaurar l'Europa dels ideals, que el segle passat va combatre els totalitarismes. Ahir, però, van passar altres coses que són objecte de comentari a la premsa. La Cambra de Comerç de Barcelona va anunciar que la inversió estrangera a la indústria catalana ha crescut el 13% el darrer any i que el volum de capital que ha arribat a Catalunya representa el 52% del total espanyol. Així doncs, creix l'atractiu del nostre país, com llegim a l'editorial del Punt Avui, i queda clar que el procés sobiranista no espanta l'arribada de capital estranger. La recuperació, doncs, és un fet, com certifica Josep Oliver a La Vanguardia. També ahir vam poder veure el vídeo en què el cotxe de Montoro escapa dels atacs d'un grup antisistema amb banderes anarquistes a Vilanova. De les imatges dels fets es dedueixen dues coses. És fals que l'acció hagi estat provocada per la crispació del procés sobiranista i és cert que els serveis d'escorta del ministre van fer cas omís de les recomanacions dels Mossos i van fugir per un carreró sense sortida, cosa que va provocar una situació de seguretat molt perillosa, segons explica l'editorial del Singular Digital. I finalment, també ahir celebràvem els 10 anys de casats del príncep Felip i la Letícia. En ocasió d'aquesta efemèride, el diari 10 Minutos va decidir publicar una entrevista imaginària amb la princesa davant la impossibilitat d'entrevistar-la. Inaugurava així un nou gènere periodístic que Empar Moliner proposa a l'Ara de fer extensiu als platós. Per exemple, que un convidat no et vol venir al programa, cap problema, que hi vingui un actor disfressat de rei d'Espanya, de Corina o d'infant Helena i li fas aprendre un guió basat en testimonis contrastats. A veure què passaria.
A veure. Moltíssimes gràcies, Gabriel, que vagi bé.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Ràdio Estel.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens el monoruec al tall per 9,90 € el quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Recorda-te'n, salmó noruec al tall per 9,90 € el quilo.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
8 i 24 minuts en punt. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'incidències en aquesta xarxa viària. Per exemple, l'autovia C31, la de Castelldefels. Veiem aturades a aquesta hora a la zona del Prat, que no són habituals. Aturades d'un, dos quilòmetres, autovia C31 al Prat, venint cap a Barcelona. L'autovia A2 lenta amb aturades, com és habitual, entre Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, més endavant la zona de Sant Joan d'Espí, Cornellà, carregada aquesta via. També l'autopista B23 presenta aturades d'entrada a Barcelona, intermitent, Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, a tocar de la Diagonal i de sortida entre Molins de Rei i el Papiol. Autopista AP7. Aquí els vehicles s'aturen a causa d'un accident a l'altura de Rubí, en direcció sud. Hi ha cua entre Sant Cugat i Rubí. Autopista AP7, direcció sud. I ara sí, acabem amb els túnels de Vallvidrera, un vehicle avariat que talla carril d'entrada a Barcelona provoca aturades d'un parell de quilòmetres, peatge a Boca Nord. Això, els túnels de Vallvidrera, vehicle avariat que també provoca aturades de mig quilòmetre, retencions de mig quilòmetre sortint de la ciutat comtal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I finalment, coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui comença amb sol arreu de Catalunya. Tenim alguns núvols molt poc importants, però vaja, matí, bàsicament, aturat. Això ha fet que la nit sigui una mica més freda que nits anteriors, per tant, refrescar les primeres hores del matí, però que per migdia ambient molt agradable. Temperatures com les d'ahir. De fet, els propers dies, com a mínim els 5-6 dies, les temperatures variaran ben poc. Per tant, màximes al voltant dels 21 a 26 graus a bona part de Catalunya, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida, les més baixes a Arran de Mar i també, evidentment, cap a l'àrea del Pirineu. Aquesta tarda sí que augmentarà una miqueta més la nuvolositat després d'un matí de sol i aquests núvols, sobretot a les comarques de Lleida i especialment del Pirineu, poden acabar donant algun ruixat, però només de forma puntual aïllada i a la tarda. Previsió per demà, doncs un dia variable, un dia de primavera, és a dir, un dia canviant, al matí amb clarianes i a la tarda també amb ruixats. Demà els ruixats s'afectarien sobretot les comarques de Tarragona, perquè ho faran vents a llevant i això farà que el cel estigui més tapat cap al sud. A la resta de Catalunya, nuvolositat variable i a la tarda noves precipitacions a les comarques de Lleida, tant del Pla com també del Pirineu. Diumenge, temps canviant, variable, estones amb sol, estones amb núvols i també a la tarda risc de ruixats cap a les comarques del Pirineu. Ara mateix tenim una temperatura de 13 graus a la ciutat de Barcelona i també hi ha 13 graus a Tarragona i tenen 9 graus a Lleida i a Girona.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. A Ràdio Estel, el primer cafè. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'Espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts, a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
A Hipercor sabem que els nostres clients sempre busquen la millor qualitat al millor preu.
Per això ara tens un pernil ibèric d'engreix per només 99 euros la peça, de 6 quilos i mig a 7 quilos i mig.
I més de 300 productes de rebot que tornen el 50% del seu import per la següent compra que passis, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Qualitat i bon preu, a Hipercor.
I les teves compres també a Hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa es presenta a les eleccions europees d'aquest diumenge amb l'objectiu de contribuir a la millora del 6% dels vots que va aconseguir el 2009 a Catalunya i també per contribuir als dos diputats que va obtenir en el conjunt d'Espanya dins la llista conjunta, aleshores d'Esquerra Unida, ara anomenada Esquerra Plural. Iniciativa representa l'alça dels partits considerats minoritaris, però que poden consolidar la pèrdua de suport del PP i el PSOE i la diversificació del mapa polític espanyol. I és que aquestes eleccions europees es presenten amb un pronòstic encara molt incert, tant pel que fa a la participació, recordem que va ser per sota del 50% en les dues anteriors convocatòries, com en la distribució dels 54 escons que s'escullen a l'Estat. Avui, amb la presència de Delfina Rossi d'Iniciativa, compartirem amb tots vosaltres l'últim de la sèrie de 5 col·loquis amb representants dels partits polítics en presència de candidats catalans que tenen actualment representació al Parlament Europeu. Iniciativa, amb Ernest Urtasun com a cap de cartell, ha basat la seva campanya en la defensa d'una Europa social on s'acabi definitivament amb les polítiques d'austeritat i amb el poder del capital i de la troika per aconseguir, amb totes les reformes i trencaments que calgui, sempre pensant sobretot en la persona, una nova etapa de reactivació més igualitària. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. L'Esquerra Plural es presenta a aquestes eleccions amb l'objectiu de convertir-se en la tercera força a l'Estat, contribuint a aquest objectiu amb els vots que Iniciativa pugui aconseguir a Catalunya. Després d'una legislatura on Raül Romeva ha desenvolupat un intens treball parlamentari a Brussel·les, ara la formació presenta Ernest Urtasun, una nova cara per a un temps on els ecosocialistes esperen capitalitzar una part important del descontentament social amb la política i la construcció europea. Ahir, en el debat dels candidats catalans, Ernest Urtasun demanava directament a l'electorat que castigui Convergència i Unió per les retallades, encara que comparteixi amb els nacionalistes la defensa del dret a decidir dels catalans. Això sí, va recordar que la candidata de l'Esquerra Europea a la presidència de la Comissió, Ska Keller, és l'única que s'ha mullat a favor d'aquest dret a decidir. Urtasun va proposar, d'altra banda, que la troika sigui substituïda per un pla d'ajuda al Banc Europeu d'Inversions i una reestructuració del deute. Va prometre també lluitar per una renda mínima garantida i perquè una directiva europea blindi els serveis bàsics i ningú no es pugui quedar sense aigua, llum o tampoc gas. Iniciativa dins la coalició Esquerra Plural concorre a aquestes eleccions amb crides a la participació des de la convicció que l'Esquerra pot sintonitzar millor amb molts antics abstencionistes i amb la indignació present en una part important de la societat espanyola.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge electoral, com passa tota aquesta setmana, obrim el mirador d'avui amb la mirada posada, com cada dia, en les eleccions europees. Ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel Delfina Rossi, número 5, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa a les eleccions europees. Hola, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Delfina Rossi és filla de Rosario, a l'Argentina, on va néixer el 4 de setembre de 1988, té 25 anys i mig, és economista de formació i ha estat aquests 5 anys assessora de Raül Romeva, eurodiputat d'Iniciativa al Parlament Europeu a Brussel·les. És membre de Joves d'Esquerra Verda des de fa 10 anys i ha estat responsable d'immigració, de moviments socials i també membre del Consell Nacional i de l'equip coordinador nacional de les joventuts d'Esquerra, de Joves d'Esquerra Verda. Bé, doncs, Iniciativa es presenta a aquestes eleccions. Suposo que han tingut molta feina aquests dies de campanya, no?
Molta, molta.
Molt bé. Saludem els qui comparteixen taula també amb Delfina Rossi. Tenim el periodista Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix, benvingut.
Hola, bon dia.
I també tenim Arcadi Oliveres, que ara mateix s'incorpora i el saludarem. Arcadi Oliveres, economista i president en funcions de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, benvingut.
Bon dia, vinga.
Bé, comencem preguntant a Delfina Rossi què representen aquestes eleccions per Iniciativa, en el cas particular de Catalunya i per l'Esquerra Plural en general.
Mireu, nosaltres ens presentem a aquestes eleccions per explicar que hi ha alternativa. Que aquest monolític que han format a Europa el Partit Popular Europeu, els socialistes europeus, amb el suport dels liberals, el partit de Convergència i Unió, es pot destruir. O sigui, les polítiques que s'han fet des d'Europa, que a vegades sentim molt als mitjans que ningú no sap què és Europa. Nosaltres creiem que la ciutadania sí que sap que moltes retallades, moltes condicions que han vingut de la mà del rescat bancari, la pujada de l'IVA, la reforma laboral, també han trobat el seu suport a Europa. I creiem que la gent a vegades no va votar perquè pensa que no hi ha alternativa, que res no canviarà després del seu vot. I nosaltres li diem que no, que sí que hi ha aquesta alternativa. I la nostra coalició vol ser una de les forces que agrupi aquest poder popular per canviar les coses. És diguem-ne, fàcil, no? Tenim la possibilitat a Catalunya de guanyar-li al Partit Popular. I si la gent es mobilitza i vota més del 40% a la resta de l'Estat, jo crec que seria possible que el govern de l'Estat no torni a diumenge a continuar amb decrets de retallades, amb decrets que consoliden l'oligopoli elèctric, amb decrets que van en contra de la igualtat entre homes i dones o que castiguen a la comunitat de persones migrades d'aquest país. Per tant, un vot que realment comenci a canviar les coses.
Esquerra Unida Iniciativa, actualment Esquerra Plural, té dos diputats per la circumscripció espanyola, ha tingut aquests dos diputats, i les enquestes li donen més, en tots els casos, en alguns casos, més del doble. Vostès són optimistes amb això?
Bueno, som optimistes sempre i quan la gent es mobilitzi i vagi a votar. No entraré en quines enquestes tenim i tot això. En tot cas, sí que pujarem. Això és normal amb la caiguda una mica del bipartidisme a tot l'Estat. També hi ha altres forces a l'Estat que poden treure eurodiputat, i com és Ecocompromís o d'altres, i que en tot cas significa un canvi. Nosaltres creiem, evidentment, que la nostra coalició és molt més com ho diria, està molt més consolidat i té un programa molt més complet i que sap el que anem a fer, i evidentment demanem, no, la confiança de la ciutadania en aquest sentit.
Potser aquesta nova formació Podemos els pot treure algun vot.
Potser Podemos pot treure algun vot. A mi realment aquests personalismes no m'acaben d'agradar, tot i ser argentina, alguns populismes no m'acaben, i sobretot crec que és molt riscós eliminar l'eix polític d'esquerra-dretes en aquest sentit. No?
Lluís Foix i Arcadi Oliveres, alguna pregunta o comentaris en general sobre la campanya electoral, en general, i particularment sobre Iniciativa i el que pot representar l'esquerra, aquesta esquerra que pot previsiblement pujar vots?
Sí, a veure, el primer que diria és que tant l'esquerra com la dreta són plurals, també. O sigui, no hi ha una única manera de veure les coses des de l'esquerra o des de la dreta. I tampoc crec que ni tan sols des del centre, no? I crec, doncs, que en el cas concret de Catalunya, jo crec que el diumenge es veurà a les 11 de la nit, quan es estapi les urnes i es vegi, observarem que Catalunya és molt més plural del que a vegades la gent pot pensar, no? Que tothom pensa en el mateix, sobre les mateixes coses, i a mi jo crec que m'interessa molt avui, aquest matí, amb la informació que surt als diaris, hi ha un tema que em tranquil·litza, i és veure que el partit de Wilders a Holanda ha arribat tercer segons les enquestes, i això jo trobo molt positiu quan el donaven gairebé com a guanyador.
I són informacions d'enquestes a peu d'urna, perquè sí, les oficials no es faran públiques
fins
diumenge.
Per això ho dic,
a Holanda, en
aquest cas. En canvi, també una cosa que més m'inquieta és que l'UKIP, el partit xenòfob a Gran Bretanya, doncs sembla que guanya posicions fins al punt de desbancar el partit conservador i fer-li mal al partit laborista, i no diguem ja els lip-slaps, que aquests perdran bastant, com ja estava previst. Però dit això, jo crec que aquestes són unes eleccions europees, i potser en aquesta campanya a casa nostra i a tots els països, també a França i també a Grècia i també a Anglaterra, com estem veient, doncs bé, és una mena de lluita per fer polítiques locals en nom de la Unió Europea, no? Uh-huh. I després, finalment, amb això sí que coincideix amb la Delfina del tot, aquesta idea que està molt estesa, que Europa no serveix per res, jo en tinc una altra opinió, no? Simplement que Europa serveix per molt. Primer, uh-huh. serveix per garantir el dret de la gent, les minories, per garantir els drets dels pobles, etc. I segon, que en el cas d'Espanya i també, naturalment, de Catalunya, els ajuts que en els últims, des de l'any 86 fins avui, però especialment des de la cimera d'Edimburg, hem rebut, en alguns anys o molts anys, ha estat un 1% del PIB, que això és més quantitativament del que hauria estat si Espanya hagués entrat al Plan Marshall als anys 50, no? Uh-huh. I després, sobretot, que Europa avui, per mi, és una garantia perquè les llibertats i el progrés doncs puguin anar endavant sense que trencar aquest espai de convivència que hem entre tot construït, no?
Com ens ha recordat Lluís Foix, ahir es van celebrar ja eleccions al Regne Unit i a Holanda, perquè de fet les eleccions es poden celebrar entre dijous 22 i diumenge 25. La majoria de països les fan aquest diumenge, entre ells Espanya, però cal tenir present també això. Senyor Arcadi Oliveres.
Bé, doncs, tres reflexions sobre el tema. Primer, el respecte de la campanya, i en Lluís Foix tenia raó, crec que s'ha discutit poc d'Europa i molt en termes locals. Això, per desgràcia, acostuma a succeir sempre a les eleccions europees. Aquesta vegada s'ha volgut revestir una mica, dient que hi ha transformacions institucionals, que escollim el president de la comissió, coses per l'estil. Però la veritat és que no ho mirem paràmetres locals, quan en realitat hauríem de discutir temes importantíssims de política política, de política econòmica, de política social, de política migratòria, d'una sèrie de coses que la Unió Europea té i que efectivament influeix molt. I s'ha discutit poc. Primera qüestió. Segona, s'insinuava doncs, quan la Delfina parlava, una vegada més, l'esquerra va desunida a les eleccions. Perquè quan ella parla de compromís, jo penso que podrien anar perfectament junts amb Iniciativa, i amb Podemos serà nou, no serà nou, però penso que amb un 80% del programa deu ser coincident. I a mi sempre m'angonieja que l'esquerra acabi anant separada, perquè a la dreta no hi va. I aleshores què passa?
Doncs bé, ja ha sortit Vox, per això, bueno, que és sí, una escissió del PP.
Una mica. I UPyD.
Però UPyD considerem de dretes, perquè de fet ja Rosa Díaz és d'esquerres.
Bueno, li treu vots, també.
Te li treu vots.
Sí, per tant, doncs, estem una mica... Sí, potser sí que hi ha dissidències, i mira, tant de bo, diria jo. Però, de totes maneres, no. Aquesta esquerra va desunida.
No, vostè abandera, precisament, una unió futura de l'esquerra a Catalunya, això, senyor Oliveres. Sí,
però nosaltres l'anàlisi el compartim, i sabeu que hem intentat fer aquesta Syriza a nivell de Catalunya i del sud d'Europa també. No ens hem aconseguit, és veritat. Però bueno, en tot cas continuarem treballant en aquest sentit. Sí que vull dir que la nostra formació ha intentat parlar molt d'Europa. Com sabeu, també els Verds a nivell europeu ha escollit l'Ska Keller a partir d'un procés de primàries obertes. Per tant, hem intentat tenir un procés participatiu i un debat paneuropeu de quin és el model d'Europa que volem. Hem fet abans d'ahir un acte amb els economistes James Galbraith i Stuart Holland, on hem parlat només de quina és la sortida de la crisi de l'euro, de quina és la sortida viable més enllà de la reforma dels tractats i per tant un pla d'actuació econòmic a curt termini i un altre a mig i llarg termini, i per tant ho hem intentat, però és veritat que la realitat se'ns menja. I fins i tot hi ha una cosa molt curiosa que l'altre dia parlàvem a un debat, no? L'encaix de Catalunya dins d'Espanya, dins d'Europa, és un tema molt important. Ha sortit fins i tot el debat a 5 entre els candidats a la Comissió Europea, a presidir la Comissió Europea.
Recordem dimarts a Brussel·les i es va parlar, efectivament.
I el senyor Cañetes i la senyora Valenciano ni tan sols se'n van parlar, no? Ho dic també perquè hi ha temes que a vegades ens sembla que és només a casa nostra, que tenen una rellevància europea, que tothom s'està mirant i s'hauria d'aconseguir un acord. Nosaltres anem a plantejar diàleg arreu i tot i així el Partit Popular i el PSOE continuen negant la major en aquest sentit.
Uh-huh. Ens ha dit la candidata que ens acompanya avui, Delfina Rossi, d'Iniciativa, que la seva formació vol aconseguir una nova Europa social on es prioritzi la persona i no el capital. És possible fer aquesta transformació més enllà de les idees amb el que surti al Parlament Europeu, guanyi qui guanyi a nivell europeu?
Home, guanyi qui guanyi no. La reflexió de que l'extrema de dreta puja a Europa, evidentment, ens fa molt
perjudicaria
difícil.
Aquesta causa.
Ens fa difícil avançar, també, perquè ens fa retrocedir cap a l'Europa dels Estats. La nostra reflexió és que cal una Europa federal per aconseguir més polítiques socials, més polítiques redistributives i acabar amb aquest negoci que molts estats tenen amb alguns oligopolis. Només torno a l'oligopoli elèctric o al sector bancari d'aquest país on hi ha llaços amb el govern de manera molt forta. Creiem que Europa ha de superar això, i per tant, ho deia abans, no? Tenim un pla a mig i curt termini, tenim un pla també a llarg termini, que vol dir una reforma més profunda dels tractats per acabar, per aprofundir en el rol del Banc Central Europeu, que pugui rescatar a les persones i, per tant, el deute públic dels estats i no només recapitalitzar la banca. A curt termini el que diem és que si es vol, si hi ha voluntat política, un Green New Deal, un projecte d'inversions a nivell europeu per reindustrialitzar el sud d'Europa, és possible, és viable. Actualment el Banc Europeu d'Inversions pot emetre deute independentment, sense comprometre el deute dels estats membres, i per tant es podria endeutar si aquest deute serveix per fer inversions de creació d'ocupació i evidentment cap a una economia verda al sud d'Europa i també per dignificar la feina al centre, no?
Una última qüestió abans de donar pas novament a Arcadi Oliveres i a Lluís Foix. Senyora Delfina Rossi, què està fallant en la construcció de l'Europa unida políticament, d'aquesta Europa que molts volen, no? Perquè avanci amb una veu única en molts temes.
Home, a mi em fa gràcia quan el Partit Popular parla d'aquesta Europa unida, perquè realment ells estan al Consell, i el Consell ha estat qui ha bloquejat els avenços cap a una Europa federal. El Parlament Europeu ha demanat molt més diàleg, molt més presència. El Consell va aprovar, bueno, va ratificar el Fiscal Compact, un tractat d'estabilitat financera que situa el deute per sobre totes les coses. El mecanisme de rescat financer es fa de manera intergovernamental sense comptar amb el suport del Parlament Europeu. Els retrocessos en termes de Schengen i uns debats molt profuns que hi ha hagut en termes de la mobilitat de les persones ha estat també perquè el Consell volia, i el Partit Popular estava formada part d'aquest Consell. Per tant, no crec que siguin realment ells els que representin aquesta voluntat política d'avançar cap a una Europa federal, ni tampoc ho és el Partit Socialista. Recordem que Hollande també ha donat recolzament a aquestes cimeres entre Hollande i Merkel per només parlar de l'atur juvenil, per només parlar de creixement, perquè en realitat no es va aconseguir res, i deixant de banda el Parlament Europeu. La nostra experiència és que som els partits petits, més petits, els verds sobretot, que són clarament europeista, i també l'Esquerra Unitària, els que apostem per una Europa política. I sí, s'ha de cedir sobirania a Europa en alguns termes, però vigilem, hi ha coses que s'han de tornar a regular i a gestionar a nivell local. L'aigua, un bé comú, per exemple, no pot ser que sigui regulada per la troika o que sigui la troika qui dicti què s'ha de fer. Per tant, un procés, també un procés constituent, també un trencament democràtic a Europa que ens permeti avançar cap a una unió política, però respectant aquells nivells de gestió local, sobretot, perquè pensem que les nostres ciutats, els nostres pobles, els nostres ajuntaments, també tenen molt a veure amb Europa, però se'ls ha de deixar gestionar allò que sigui més eficient i el que vulgui decidir la gent.
Arcadi Oliveres i Lluís Foix, més temes per comentar sobre aquestes eleccions europees i bé, sobre el que planteja Iniciativa. El senyor Oliveres ja ha dit que llàstima que aquesta esquerra no estigui unida.
Sí, això sí. El que passa que jo diria que hem passat des d'una idea romàntica de l'Europa de la postguerra a una Europa senzillament de mercaders. El que avui en dia protagonitza Europa és el debat comercial, és el debat financer, i en conseqüència s'han despreocupat del tot de la gent. I com que s'han despreocupat del tot de la gent, per això surten extremes dretes que acaben tenint vots, perquè avui en dia totes les previsions que la Comissió Europea té van a favor dels bancs, com s'ha demostrat amb el rescat, van a favor de l'estabilitat financera i, per descomptat, han oblidat polítiques socials. Jo penso que el gran error de rei, no? I al principi no hi havia més, el gran error de rei va ser crear una moneda única per Europa sense crear en paral·lel una política social per Europa. I que consti que un dels pares espirituals d'Europa, una persona encara viva, en Delors, ho havia dit, només podem tenir una moneda única si ho fem en paral·lel una política social. Els mercaders van guanyar, varen tenir la moneda única i no tenien la política social, i en paguem les conseqüències. Això potser és una de les revisions que hauria de fer en aquestes eleccions.
Uh-huh. Senyor Lluís Foix.
Sí, jo volia dir dues coses. La primera és que tampoc, al meu entendre, cal menys tenir o el que han fet les dues grans forces polítiques europees durant mig segle, que és la democràcia cristiana i la socialdemocràcia, que han sigut els motors de crear aquesta Europa que tenim, amb tots els defectes que pugui oferir avui.
També motors perquè han tingut majoria, no?, entre totes dues.
No, i perquè l'esperit, és a dir, jo, si diguéssim, què voldries, home, recuperar, doncs, el Tractat de Roma? No, l'esperit del Tractat de Roma. L'esperit, no, el tractat no es pot recuperar, però l'esperit. L'esperit d'una sèrie de gent que tenien dues preocupacions. La primera, prou a les guerres, perquè encara no ha sortit aquesta paraula aquí, però a mi, jo si sóc europeista, bàsicament és perquè espero que Europa no torni a entrar en guerres, com ha estat el natural al llarg des de la caiguda de Roma. Europa ha estat, cada generació, cada dues generacions, ha estat en guerra. I després que hi ha una cosa que ens depassa a tots, que jo crec que és que hi ha unes esquerdes, per no dir una crisi molt profunda, del sistema capitalisme democràtic capitalista, o sigui, que comença en el 2008, o que s'evidencia en el 2008, i que Amèrica no els ha acabat de resoldre, i que Europa encara els ha pogut resoldre molt menys. I aleshores, a mi em sembla molt bé tot el que diuen l'esquerra, el que diu la Delfina, el que diuen altres, diguem-ne, formacions que tenen la solució teòrica. Jo també la tinc, la solució teòrica, però després la pràctica és molt més complexa. I després, clar, encara que sigui, i em sembla que ho ha dit l'Arcadi, i em sembla que la candidata, vamos, la Cristina, la Delfina, també ho ha dit, bé, clar, vull dir, aquí, com diu Bauman, hem passat d'una societat de ciutadans a una societat de consumidors, i per tant, els consumidors a què es deuen? Al mercat. I el mercat com actua? Doncs el mercat actua amb unes regles que no són les polítiques. I el problema greu, que jo crec, és que la política, en el sentit més noble i més de servei a la societat, ha deixat de tenir les rendes de la situació, i les rendes de la situació no la tenen els polítics, sinó la tenen els mercats. I això explica en bona part la situació en la que ens trobem. I clar, i per exemple, jo mentre estàvem parlant, clar, per exemple, ha sortit de la campanya, per exemple, que a Catalunya hi ha 106.000 analfabets, com avui llegeixo en un diari, ho ha sortit. També hi ha 1.200.000 d'universitaris que mai havien estat. A veure, o sigui...
Que marxem, no? Que som exiliats.
I molts que marxen,
que,
no,
clar,
tots, no tots.
Però molts marxem, 50% dir, a Barcelona.
El que vull dir és que Europa i els que... vamos, l'Arcadi i en som testimonis, només perquè tenim una data que ens debata, jo recordo, doncs, quan vaig, que tenia 17 anys i vaig sortir d'Espanya, doncs, amb el passaport, que el tenia després de demanar, i quan creuaves qualsevol frontera europea, la gent et mirava i deien que ets espanyol, que aquest deu ser feixista, que tinguessis 17 anys, no? És a dir, jo no vull dir que això ha estat un desastre, ha estat un gran èxit. O sigui, i Europa avui té el 21% del PIB mundial, tenim 501 milions d'habitants, és la potència comercial més gran que hi ha al món, i sobretot, és que jo avui a Praga, a Edimburg i a Vilnius em sento a casa. Uh-huh. I per mi això és el més important. És a dir, sé que jo, mentre no es capgirin les situacions, jo sé que Alemanya no ens portarà en una guerra, com va passar dues vegades al segle XX. Per mi això és fonamental.
Sí, Delfina Rossi.
Sí, jo volia compartir una mica l'anàlisi que acabem de fer sobre l'europeisme. Com sabeu, Iniciativa i els Verds, ho deia, som europeistes, i que crec que cal parlar també que el 2014 es compleixen 100 anys de la Primera Guerra Mundial, perquè tenim a Barcelona tot el tema dels 300 anys, però no hem vist res de política pública per explicar els 100 anys de la Primera Guerra i tot el que significa també per a Europa, perquè penso que a vegades ho hem de demanar també des de la ciutadania, que es faci una mica de pedagogia en aquest sentit.
Cal
no?
fer memòria precisament perquè no es repeteixi.
No només perquè no es repeteixi, sinó també per comprendre la història d'Europa. Però en tot cas, jo volia defensar l'europeisme, no?, des de Spinelli, no? Spinelli des de la lluita antifeixista, de la lluita pels valors, d'aquesta Europa també del moviment obrer, que va aconseguir un pacte social, i el problema és que aquest pacte social es va trencar, no? I l'estan trencant aquells mateixos que es diuen europeistes. La construcció d'aquesta Europa del capital posa en risc la mateixa Europa. Això és el que estem denunciant. L'eliminació del pacte social a nivell europeu, el fet que hi hagi cada vegada més pobresa i més desigualtat a Europa. Jo vinc d'Argentina, ho dèieu abans, a mi em fa patir molt, no? Saber que els nens han d'anar a l'escola per menjar, que no sabem què en farem amb els nens i nenes a l'estiu perquè no tenen alimentació. Home, això realment ho tenim molt complicat. I la nostra sobirania alimentària on està, no?
Hi hauria molts temes socials, evidentment, per parlar, però un dels que m'agradaria tractar els pocs minuts que ens queden és la immigració. Vostè, Delfina Rossi, és compatriota del Papa Francesc i és un dels qui més han posat el dit a la nafra sobre el tema de la immigració a Europa i la vergonya que suposa que mori gent intentant arribar per Itàlia i per Espanya, per exemple, no?
Bueno, nosaltres compartim... Jo crec que el Papa a vegades diu coses que són molt sensates, eh? I nosaltres, sabeu, som una organització política laica...
Evidentment.
No compartim
amb d'altres... No li demano que es pronunciï sobre el Papa.
No, però en aquest sentit... No, però en aquest sentit sí que crec que ha de fer de pressió política perquè els governs a Europa reflexionin amb el que estan fent amb les persones migrades. Jo dic... S'han de gestionar les fronteres de manera molt més humanes, evidentment. Nosaltres, a llarg termini, evidentment, somiem amb una Europa sense fronteres tampoc externes, però, en tot cas, ara s'han de gestionar de manera més humana. Però el que no pot ser és que Europa, per una banda, es lamenti de les morts a Lampedusa i, per l'altra, continuï fent guerres a les nostres fronteres, continuï amb un imperialisme que a vegades no és militar, però sí que és econòmic, amb acords de lliure comerç que fan que la gent pateixi i no siguin capaços, els pobles del sud del món de desenvolupar unes altres polítiques molt més humanes. Creiem fins i tot que l'acord de lliure comerç amb els Estats Units posa en risc el desenvolupament del sud del món i estem radicalment en contra d'aquest acord de lliure comerç i, sobretot, Síria. El que no pot ser és que hi hagi una quantitat de refugiats enormes, que ens queixem per 140 famílies a Ceuta i que no hi hagi un pla europeu per acollida de refugiats siris.
Bé, doncs hem d'acabar, però últimes intervencions abans que tanqui la candidata Delfina Rossi, Lluís Foix, Arcadi Oliveres, alguna reflexió?
No,
si pot ser molt breu.
Jo crec que el tema de migració és un tema molt seriós, perquè això no s'aturarà per una qüestió simplement demogràfica i un desequilibri que hi ha entre entre pobresa i riquesa només, perquè ara diguem l'atractiu que té Europa no és per trobar feina sinó que és per trobar un supluig a la seva dignitat. I això Europa ha de buscar una resposta i d'acord que no poden venir 100 milions d'africans a Europa perquè no hi cabríem. S'ha de buscar una regulació. Però, primer, no es pot tractar els immigrants de la manera que se'ls tracta, a vegades, i després, una vegada més, a veure quan Europa doncs, acaba finalment fent totes aquestes polítiques que han dit de desenvolupar i no expoliar a les colònies com han fet durant 150 anys, africanes.
Ja n'hem parlat altres vegades, també, senyor Oliveres, d'això.
Sí, no, seria reiterar una mica el que ja s'ha dit. Jo, de jovenet, em sentia molt europeista. Ara estic completament decebut d'aquesta Europa. És veritat que va aturar la guerra a Alemanya, però hem tingut una guerra a Iugoslàvia, que potser no hem sabut aturar. És veritat que tenim una qüestió migratòria inacceptable. És veritat, com deia la Delfinara, que aquest tractat de comerç amb els Estats Units pot ser un veritable desastre. És veritat que no tenim polítiques socials. És veritat que no respectem les nacions sense estat. És veritat que l'estructura democràtica encara no existeix. Són brigades moltes coses que haurien de reformar, però ara, evidentment, en un moment no ho arreglarem.
No hi ha temps i no ho arreglarem, malauradament, posar l'exemple d'Ucraïna. Bé, per acabar, si vol, molt breument, demanar el vot, com fem amb totes les formacions, com demanar el vot per Iniciativa?
Mireu, nosaltres estem demanant el vot per un trencament amb aquesta estructura actual. Creiem que hi ha alternativa, la gent ha de creure que existeix aquesta alternativa i només la comencem a construir aquest 25 de maig. Després hem de continuar amb la lluita.